Escolti'm, el que sí sabem és que aquesta guerra d'Ucraïna tindrà conseqüències. Conseqüències econòmiques no per aquells que tenen més, sinó per aquells que tenen menys. La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social denuncia la congelació del finançament de la Generalitat, els serveis d'atenció a les persones i la consolidació d'un dèficit de finançament crònic per un sector que considera ofegat des de fa 12 anys. Ho va fer ahir en roda de premsa a Barcelona. Segons la patronal del tercer sector, fins ara han hagut incompliments per part dels últims 4 governs de la Generalitat i també per part del Parlament català. La Confederació del tercer sector adverteix que les partides de millora de finançament dels serveis incloses en el pressupost català del 2022 no són en cap cas expansives, només garanteixen el manteniment de tarifes, preus i dotacions pressupostàries actuals i tampoc són consolidables en anys posteriors. És a dir, que estem fatal, molt malament, que sempre paguen els mateixos i que, escolti, senyor Vila, el panorama des del pont no és gens encoratjador. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs així és. I, de fet, per la Confederació Empresarial del Tercer Sector, l'ampliació financera no es pot limitar a la cobertura del servei, sinó que ha de millorar les condicions de treball dels 7.400 professionals d'aquest sector social. Per l'entitat, el pressupost català no recull la demanda d'un pla plurianual per equiparar progressivament els costos entre els serveis de gestió pública directa i els de gestió indirecta o concertada. Un pla que suposaria per enguany una partida de 180 milions d'euros. Les retallades del 2010 i del 2012 no s'han revertit i alerten que, mentre que l'IPC s'ha incrementat d'un 17,5% fins al 2021, doncs això no ajuda gens. Recordem que la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social és la patronal de les entitats del tercer sector que acullen i treballen per al 1,5 milió de persones en situació de vulnerabilitat que hi ha a Catalunya. Estem parlant d'infància en situació de risc, de persones amb discapacitat física, que tenen algun tipus de trastorn mental, de famílies també amb problemes econòmics, de gent gran, de dones que han patit violència masclista. També són entitats que treballen per persones que estan o han estat a la presó. La Confederació aplega 1.200 entitats socials, aproximadament, que donen feina a 7.400 professionals, com, per exemple, treballadors i treballadores socials, educadors i educadores socials, integradors socials, psicòlegs, professionals de la gerontologia o de l'animació sociocultural, entre d'altres especialitats. I, Sílvia, ens acompanya aquí al nostre estudi Joan Sagarra, el president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, que ahir va fer la roda de premsa explicant totes les seves reivindicacions.
Senyor Sagarra, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-nos.
I per ser nosaltres 24 hores després d'aquesta reivindicació. Miri, en Jordi Vila, com sempre tan contundent i sobretot tan endreçat amb les seves dades i amb els seus informes, ens posava damunt de la taula que l'IPC s'ha incrementat un 17,5% fins al 2021. No vull ni arribar a imaginar com serà l'IPC del 2022. Perquè, clar, escolti, això que està passant a Ucraïna, aquells que es pensin, i ho hem explicat per activa i per passiva en aquest programa a través de la veu del professor Casajoana, aquells que es pensin que no arribaran aquí en forma econòmica, s'equivoquen. Ja, a partir de ja, tot és més car que ahir. Ahir vaig anar a comprar 4 productes de primeríssima necessitat i a la botiga on vaig habitualment em van dir tot està més car que ahir i així continuarem. És a dir que, escolti, o la Generalitat posa diners o aquest 17,5% l'any vinent serà exponencialment molt més alt.
Exactament. I tu has fet servir una expressió fa una estona que crec que és el resum perfecte, sempre pagant els mateixos. Nosaltres el que estàvem demanant ahir justament és que es financin com correspon, de manera justa, estàvem dient, uns serveis que, per començar, hem de deixar molt clar que són serveis públics. No són serveis que fan les entitats i demanen que la Generalitat els ajudi amb diners. Són serveis de titularitat pública que, per tant, és la seva obligació i responsabilitat dotar-los econòmicament. Parlem d'infrafinançament de 12 anys perquè arrosseguem això i aquests IPCs i aquests costos van sobre les entitats que alhora evidentment no podran atendre amb la qualitat necessària a les persones.
Són 12 anys, no?, d'infrapagament i 12 anys repartits en 4 governs diferents de la Generalitat, no? Què explica que 4 governs diferents amb sensibilitats polítiques diferents doncs no hagin atès a les demandes del sector?
Sí, ahir a la roda de premsa un dels arguments que fèiem servir, i ho fèiem gairebé com a pregunta, era si després de 4 legislatures, 4 governs, 4 parlaments amb diferents partits polítics, diferents coalicions, tot i els compromisos i les promeses, no hem aconseguit que s'asseguri aquest finançament del sector, quin és el problema? Quin és el problema? Perquè una cosa seria que directament ens diguessin, escolteu, no pot ser, no hi haurà aquests diners, no? Però el que tenim és compromisos en el sentit contrari, però després no s'executen. Llavors, si és d'un govern, pots entendre que és una política d'aquest govern, però si són quatre legislatures, tots anys estem parlant de que aquí hi ha alguna cosa que no encaixa, i per això ahir sortíem demanant que d'una vegada hi hagi concrecions públiques, o si no, doncs que es manifesti on està la dificultat de pagar com correspon al sector social.
Escolti'm, nosaltres venim d'una crisi molt important, que és la pandèmia, on moltes persones s'han quedat sense feina i sense continuïtat en forma de sortida laboral. Quina excusa, més que raó, excuses i donar a la Generalitat?
No, la Generalitat el que diu és que té els diners que té els recursos que té i que té moltíssimes necessitats i moltíssimes prioritats. I a nivell social, evidentment, de fet, diuen que és el pressupost amb més inversió social. I és veritat, com explicava el Jordi, que hi ha hagut una part en els pressupostos de la Generalitat hi ha hagut una part d'inversió, però cap al que són les prestacions directes cap a les persones o cap al que pot ser, per exemple, increment de places. Però el problema és aquests serveis que estem gestionant les entitats socials, i el que ens diuen és, no ens arriba, no hi ha més diners, els hem repartit d'aquesta manera el pressupost i no hem arribat a poder fer els vostres increments. Clar, nosaltres això no ho podem acceptar. En algun cas també hi ha algun argument en el sentit de que els compromisos dels que nosaltres apel·lem són compromisos del govern anterior. Però nosaltres ja vam explicar ahir que no podem assumir aquesta raó. Nosaltres entenem que hi ha un govern a Catalunya que pot ser d'un color o d'un altre, que pot canviar de legislatura, però que en tot cas un sector com el nostre no està pendent de qui són els partits, sinó que el que necessitem és que es compleixin els compromisos.
I ahir en roda de premsa comentàveu que per aquest 2022, des de la Confederació, quantifiqueu en 180 milions d'euros els increments necessaris, no?, per la millora de les condicions de la prestació del conjunt de serveis d'atenció a les persones de caràcter social per aquest any.
Sí, dels molts diners que farien falta per posar la situació on correspon, van fer l'exercici de dir pel 2022, per començar només, per posar les coses una miqueta ja en el camí, 180 milions d'euros, que és un 0,4% del pressupost de la Generalitat que s'ha aprovat, i vam pensar que era assumible pel govern. No hi ha hagut ni un euro d'aquests 180 que vam demanar.
I quan tornem a fer la petició?
Tornem a demanar-ho. Avui mateix hem enviat al president de la Generalitat una carta dient-li que ahir vam fer aquesta roda de premsa amb aquestes dades. En tot cas, ahir no vam explicar res que no haguem explicat una, dues i tres vegades als diferents responsables polítics, al president, als diferents consellers i conselleres. Tots tenen els documents que ahir presentàvem i algun més sobre la taula amb aquestes dades i amb aquests números, i el que li hem demanat és una reunió amb ell mateix i amb les persones que considera el seu govern per començar a fer un pla de treball, perquè el que evidentment no podem assumir és renunciar al 2022 i dir, a veure si el 2023 podem aconseguir alguna cosa.
No, perquè entre el 2021, el 2022 i el 2023 hi haurà persones que es quedaran sense res.
Sí.
Esclar, ara m'estic veient les imatges, com les estem veient tots, d'aquests desplaçats que fins i tot intenten arribar a peu fins a Polònia amb unes carreteres que no estan en bon estat, en absolut, i que, a més, la temperatura no ajuda, temperatures gèlides a una zona que abans estava ocupada pels tàrtars, no? Així doncs, que escolti, això farà que hi hagin més persones que arribin que necessitin aquest ajut, i això ho han de tenir en compte, la Generalitat.
Totalment. Són les persones que arribaran per aquesta crisi, per aquesta guerra que hi ha, però hem lligat pràcticament sense descans una pandèmia, dos anys de pandèmia, que ha generat una crisi social espectacular, amb unes conseqüències, com abans comentaves, de persones que en el seu moment estaven en un col·lectiu que tenien feina i que més o menys podien anar fent, que han entrat amb aquesta nova pobresa que li diem, i evidentment els col·lectius habitualment exclosos, no podeu imaginar-vos que és la càrrega és molt gran. Per tant, és molt gran la necessitat que hi ha.
De fet, lligant-ho amb la pobresa, farà un mes aproximadament, en aquest mateix programa, ens fèiem ressò de les dades que feien públiques Càritas de Catalunya en el darrer informe FUES, on situava la pobresa a casa nostra en 2.260.000 persones. Déu-n'hi-do la xifra, no? De quina forma estan fent front les entitats del tercer sector social a aquesta pobresa que va en augment, tenint en compte que no disposen dels recursos suficients, no?
Exactament. En la primera part d'aquesta entrevista parlàvem d'aquests recursos públics per serveis de titularitat pública, però evidentment les entitats, com han fet tota la vida, també estan posant recursos propis d'allà on els puguen treure, de donacions o de la manera que poden aportar, i sobretot ajustant-se al màxim amb la despesa, que és l'única manera que tenim de funcionar. Ahir explicàvem també a la roda de premsa que nosaltres, a diferència d'un altre tipus d'empresa, que potser tancaria si les coses estiguessin com estan, no tancarem mai. És la nostra raó de ser, és atendre a les persones. Però, clar, evidentment, això ho hem fet amb sacrificis molt grans, que en molts casos, a més, afecten a les professionals.
Fixi's, no només ho estan patint aquells, com vostè deia molt bé, que estan en una situació d'un dia per un altre, a més, perquè no només podem parlar d'aquests refugiats, malgrat és incomparable el dolor i la tessitura, no?, i l'estatus quo d'un dia per un altre, sinó també aquests ciutadans que s'han quedat d'un dia per un altre sense res. Vostè parlava dels professionals, també hi ha precarietat laboral en el tercer sector. En Jordi em deia, li hem de preguntar al senyor Segarra, que ens posi exemples. És a dir, no és el mateix, Jordi, vostè em deia, el que cobra un treballador o un educador o educadora social en l'àmbit privat que en l'àmbit públic, entenem en Jordi i jo.
Un 32% de diferència.
Efectivament.
No?
Hi ha dues comparacions. Una és el que cobra una persona que fa la mateixa feina. Podem agafar una infermera, una treballadora social, una educadora social, fent-ho per una entitat social que fent-ho directament per l'administració pública. Aquest és un primer decalatge que hi ha. Però hi ha un segon decalatge. Una mateixa professional que treballa al nostre sector cobra menys que fent la mateixa feina en el sector salut o en el sector educació, que tampoc és que estiguin tan bé com haurien d'estar. Durant la pandèmia, i aquest és un exemple que hem fet servir moltes vegades, a les residències van arribar infermeres del sector salut. Hi havia infermeres que ja treballaven pel sector social. Les que arribaven del sector salut cobraven un 30% més. Perfecte per elles, evidentment, i encantats. El que volem justament és arribar a aquesta equiparació. Aquí hi ha un altre problema que està darrere de tot el que hem explicat, que és salut i educació tenen una consideració, encara insuficient, però tenen una consideració, que el sector social estem a la cua i volem arribar a que hi hagi un reconeixement també.
Recordem que durant la pandèmia, més i mig després que comencés la pandèmia, va haver-hi el daltabaix de les residències que va afectar directament i les residències van passar de ser gestionades pel Departament d'Afers Socials i famílies a ser directament gestionades, no?, pel Departament de Salut. Això també explica moltes coses.
Correcte. En aquell moment va ser una emergència i en aquell moment també es va produir una situació de crisi sanitària, perquè el que va passar és que a la residència es va entrar un virus, va entrar una malaltia que matava les persones cada dia per centenars, i per tant el que va caldre és que intervingués la part de salut perquè calia medicalitzar les residències. Però aquí, en tot cas, darrere hi ha un altre debat que potser es podria fer un altre dia, que és quin ha de ser el rol de les residències a casa nostra, com hem de tractar els nostres grans i els nostres avis i àvies, i quin ha de ser aquest tipus d'atenció que hem de fer.
Clar, és que aquest és un altre debat, perquè les residències no poden ser només un lloc on un avi o una àvia es troba restablint-se d'un problema de salut o vivint-hi, no? Una residència ha de ser un lloc multidisciplinar on l'avi i l'àvia no se sentin tancats ni ofegats, i on la família no tingui la sensació que ha deixat tancada i perdoni a l'avi o l'àvia, no?
Totalment.
I a mi em dóna la sensació, escolta, jo tinc ara una persona molt estimada per mi que està en una clínica restablint-se d'un problema de salut, i home, entenc que els horaris han de ser molt durs, que ha d'haver molta, com li diria jo, molta estoïcitat, però és que la persona que està allà és l'avi, és l'àvia, és el marit, és l'esposa, és el tiet, és la tieta, és algú que forma part de la vida, no? I jo penso que no hi ha prou sensibilitat, senyor Segarra.
Una residència és...
Però això no només passa a Catalunya, vostè ho sap.
No, correcte.
Perquè això, vostè, escolti, vostè se'n va a altres zones d'Espanya. Miri, posaré el cas del País Basc. Però sí, és que això no és així.
No, exacte. No, per això dic que hem de parlar d'aquest model. Una residència és una casa. És la casa, és una casa dels avis i àvies. Evidentment, hi ha unes professionals treballant-hi, però ha de ser un espai de vida per les persones. I aquí hem de posar aquestes persones al centre, allò que diem sempre. Han de ser protagonistes, com ho són a casa seva. Han de poder-nos dir, ha de poder dir el que volen i el que no volen. I com tu molt bé dius, Sílvia, dins d'unes normes mínimes que pugui haver-hi, ha de ser un espai obert, el que no pot ser. Evidentment, tot el que ha passat durant la pandèmia ha sigut excepcional. I en tot cas, ens ha servit, nosaltres pensem que ha servit perquè surés algunes deficiències que hi havia en el model de residències de gent gran. Però, evidentment, és un tema que hem de revisar claríssimament.
Per què aquí tot és tan dur? De qui decideix que tot sigui tan dur?
Aquí vols dir?
A Catalunya? Perquè hi ha aquesta diferència de si un avi està ingressat a una residència catalana a si està ingressat a una residència a Baracaldo?
No et sabria contestar exactament per què.
Ha d'haver un error.
Sí,
un
sí,
error
sí,
de
sí,
pes
sí.
Lògica.
Segur que sí, segur que sí. El que és evident és que les polítiques socials d'aquest país, amb aquest, tot aquest període que estem estat explicant que ha passat en tots aquests anys, hi ha molts temes que no han estat resolts, tot i que hem intentat des del tercer sector treballar-los amb l'administració pública. Aquí nosaltres, per exemple, reclamem o demanem o oferim que hi hagi un treball conjunt entre l'administració pública i les entitats. Qui són les persones que saben el que passa a una residència de gent gran o a un centre de menors? Les persones que hi estan treballant. I, per tant, el que hem de fer és que aquestes persones puguin explicar i puguin opinar i puguin dir la seva, que no sigui algú amb tot el respecte des d'un despatx, des d'una visió molt tècnica. I això encara ens falta.
Són 100.400 professionals del sector que estan aplegats al voltant de, en el paraigües de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, però vostès ahir apuntaven que, degut a aquesta precarietat laboral, estan havent aquestes fugues d'aquests professionals a l'àmbit d'educació, no? A l'àmbit sanitari. Si afegim aquests sous més baixos i l'augment de la pressió de la pobresa per l'efecte de la pandèmia, realment el panorama no és gaire bo.
Clar, no. És que hi ha fuga de professionals, Jordi, és el que deia vostè abans, no? Ha d'haver fuga de professionals.
Hi ha fuga de professionals, i no sempre a un sector d'educació, un sector sanitari. A vegades se'n van a treballar a un altre sector que no té res a veure, però que hi guanyaran més diners. Això és el que nosaltres demanem. Nosaltres explicàvem ahir, en el moment que hi hagi aquest increment de les tarifes i els mòduls que tenen les entitats pels serveis, automàticament ho traslladarem a la negociació col·lectiva que fem amb els sindicats per incrementar. Nosaltres ens sentim professionals, som tots professionals del sector, som persones que estem treballant en el sector.
I a més a més, més necessari que mai
i més necessari
que mai. Pandèmia, postpandèmia, no?
Aquest és una mica una queixa que nosaltres durant tota la pandèmia hem estat fent i que gairebé ja ho hem deixat de fer d'esgotament, però no hi ha hagut un reconeixement del professional social. Durant tota la pandèmia hi ha hagut un reconeixement del professional sanitari, de l'educatiu, de les policies, el bomber, tots que han fet una feina excepcional, però el sector social ha quedat amagat. Semblava que no hi hagués allà, no hi hagués unes persones que han continuat atenent a la vilàvia a casa a través de l'atenció domiciliària, que han anat a les residències. Jo sempre explico els primers dies, aquell mes de març del 2020, quan hi havia, no sabíem què ens passava, no sabíem què estava passant, i la majoria ens van poder quedar a casa teletreballant, però a casa. Moltes d'aquestes professionals que no cobren el que han de cobrar van sortir al carrer i es van jugar la vida.
I tant, i
algunes, lamentablement, la van perdre.
El darrer informe FUESA de Càritas Catalunya situa la pobresa a casa nostra en 2.260.000 persones. És que és una xifra que avui, com me la comentava en Jordi quan estàvem preparant l'entrevista, m'ha deixat astorada. 2.260.000 persones. Jo, mirin, sempre repeteixo el mateix. Per cert, som a Ràdio 4, que fa estona que no ho diem, 4:45 de la tarda, amb en Jordi Vila conversant amb el senyor Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, que està tan amable que ha tornat a venir per segona vegada, perquè la primera vegada no vam poder fer l'entrevista i li agraeixo moltíssim la cintura. Però, senyor Segarra, recordo que algú ens va dir en una entrevista, i a mi em va deixar molt astorada, que és més difícil i més dolorós ser pobre a Catalunya que ser-ho a León. Que és més difícil ser pobre a Barcelona que ser-ho a Madrid. Que és més complicat ser una persona sense llar a Girona que ser-ho a Cuenca. I a mi això li asseguro que em va deixar absolutament sobtada. És així?
Jo no sé si és més difícil aquí o a León o...
Hi ha menys facilitats, perdoni.
No ho sé. El que sí que dic és que ser pobre és molt dur.
Home, i tant, que és dur.
Per tothom, eh? Però pensem en aquelles persones que han entrat en una situació que mai s'haurien imaginat.
I que podem ser vostè i jo demà.
I tant, demà mateix. I aquesta és una de les reflexions que nosaltres fem. A vegades la societat potser no ens entén prou, perquè es pensa que el que atenem nosaltres és un col·lectiu, una part de la societat que ells mai seran. I sí que ho seran perquè poden tenir una discapacitat, arribaran a grans i necessiten l'atenció. Però anem a l'exemple més evident. Totes aquestes persones que han estat i estan a les cues dels menjadors socials o recollint menjar de les entitats socials que repartien menjars, que mai a la seva vida s'haurien plantejat a poder estar en aquestes cues. La duresa que implica això, que vostè o que jo demà haguéssim d'estar fent una cua al carrer perquè ens donessin menjar per poder portar els nostres fills, això és el que necessitem que la resta de la societat entengui. Torno a allò del principi, sempre paguen els mateixos. Hem sortit de la pandèmia amb els rics més rics i amb els pobres més pobres. I sortirem de la crisi de la guerra d'Ucraïna amb els rics més rics i amb els pobres més pobres. Sempre és així.
Última pregunta, Jordi.
Des de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social i des del sector social ja fa anys que es ve reclamant una llei de concertació social, que s'espera que amb aquesta llei part d'aquestes reivindicacions doncs, quedin acomplertes. Per quan l'esperen, aquesta llei de concertació social, i per què és tan important?
Val, per quan l'esperem, nosaltres estem en aquests moments en el Departament de Drets Socials i han iniciat el tràmit per fer tots els passos que cal arribar a la llei i esperem poder-la començar a treballar i a negociar durant aquest any. Per què és important? Perquè la proposta que nosaltres hem fet d'acció concertada, si el govern accepta tramitar-la com nosaltres la proposem, vol dir entrar en la desmercantilització dels serveis. Què vol dir desmercantilitzar? Que la gestió dels serveis d'atenció a les persones que fem nosaltres els faci només la iniciativa social sense afany de lucre. I que aquelles grans multinacionals, aquelles grans empreses, els Florentinos Pérez i companyia, que venen a gestionar les residències de gent gran i altres serveis per guanyar diners, nosaltres defensem que no pot ser que a Catalunya, i evidentment a altres llocs, però a Catalunya no volem que ningú faci diner, ningú reparteixi diners entre els seus accionistes gestionant serveis d'atenció a les persones com aquests.
Senyor Segarra, li agraeixo moltíssim que ens hagi vingut a veure. No serà ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que el convidarem, perquè vostè ahir deia no estem demanant cap quantitat desmesurada i té tota la raó del món, perquè és un problema crònic i estructural, com vostè mateix deia a la roda de premsa que ahir mateix va fer, i que jo li agraeixo moltíssim en Jordi i jo que ens hagi vingut a veure.
Sí, estarem molt al cas de les novetats del sector, sempre ho estem.
Tant, perfecte. Sí. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu que ho necessitem.
Només faltaria. Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, i la Laura, que l'acompanya. Moltes gràcies. 4:04 en directe a la ràdio pública. Senyor Vila, gràcies.
Als seus peus, com vostè habitualment en diu.
Escolti'm, no es mereixen, com deia el meu pare, eh? O com deia el meu pare deia una cosa, pobret, que aquestes coses ja no les diu ningú. El meu pare fa 22 anys, per la meva desgràcia, que no hi és. Però el meu pare sempre deia una cosa que, si ara es digués, seria políticament incorrecte. Deia, posi'm els peus de la seva senyora.
Acabo de quedar... M'ha perdut boca
a vegades. Se'n recorda d'aquesta frase?
I tant. Pot repetir?
Sí, el meu pare, que era un senyor d'aquells que feia el petó a la mà i aquelles coses, deia, senyor Segarra,
sí.
Posi'm els peus de la seva senyora.
Impressionant.
I si digués algú ara això, li dirien de tot, pobret meu. Així doncs que papà, fantàstic. Mua, per tu. Vinga, moltes gràcies. 4:04 de 5, agafem